Acaba el Mobile World Congress. Uns 105.000 visitants han passat per aquesta edició, uns 4.000 menys que l'any passat. Des de Fira Barcelona consideren que aquesta baixada de visitants ha estat causada pels vols cancel·lats pel conflicte a l'Orient Mitjà. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest balanç de l'edició d'enguany del Mobile World Congress. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. L'Hospitalet commemora el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb un programa que inclou una cinquantena d'activitats organitzades conjuntament amb els grups de dones i d'entitats de la ciutat. Arrenca una nova edició de l'ETS Festival, que enguany celebra els seus 20 anys. El concert d'apertura ha comptat amb un cartell de luxe amb grups com Sidoní, Dorian i Standstill. El festival continuarà amb concerts de música alternativa fins al 28 de març. En esports, ens centrarem en l'OSPI, que aquest dissabte rebrà la Fundació Esportiva Grama a l'Estadi Municipal, una nova oportunitat per iniciar una ratxa guanyadora. El Mobile World Congress ha tancat aquesta edició amb 105.000 visitants, 4.000 menys que l'any passat. Fira Barcelona ho atribueix als vols cancel·lats pel conflicte a l'Orient Mitjà.
La 20a edició del Mobile World Congress tanca portes amb una participació de gairebé 105.000 assistents, 4.000 menys que l'any anterior. Tot i no superar les expectatives inicials, Fira Barcelona considera que l'edició ha estat un èxit i explica el descens d'assistència per la cancel·lació de vols arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
Totes les edicions són un èxit i aquesta de nou podem dir-ho que ho ha sigut. Els visitants han estat 105.000. Això de nou torna a superar els 100.000 visitants. Nosaltres tot allò que sigui superar els 100.000 ens sembla ja una xifra espectacular. Per tant, i de fet no és tan important els 100.000 com els qui són aquests 100.000. Però per tant, primer de tot, superar els 100.000 és una gran dada. Són 105.000, és una mica inferior a l'any passat i per tant hem de suposar que evidentment hi ha hagut algun visitant doncs, que venint d'alguns territoris o afectat per l'espai aeri tancat que hi ha hagut, doncs no ha pogut finalment venir. Però per tant estem amb números molt similars a l'any passat, malgrat tot.
Enguany el Mobile ha plegat 2.900 expositors que han donat a conèixer les últimes tendències en robòtica, intel·ligència artificial i connectivitat global. També s'han presentat nous dispositius i telèfons mòbils.
Aquesta setmana Barcelona és el Centre Mundial de la Tecnologia. Som el centre de referència, som l'epicentre en temes tals com la robòtica, com el 6G, com la IA, com el debat sobre els aspectes ètics de la tecnologia. Tot això passa a Barcelona, passa a casa nostra, i això és un privilegi per nosaltres.
20 edicions del Mobile a Barcelona i a l'Hospitalet, que han deixat una petjada econòmica i també tecnològica sobre el territori.
El Mobile genera un gran llegat, són 20 anys, i en aquests 20 anys doncs Barcelona i el nostre país ha canviat molt en aquest àmbit. Avui tenim un ecosistema tecnològic molt consolidat, més de 200 hubs d'innovació d'empreses que venen a innovar des de Barcelona per tot el món, i això doncs, és clarament motiu de satisfacció.
Des de la Fira recorden que en la propera edició del Mobile encara no estarà operatiu el Hall 0, el nou pavelló que ha d'ampliar l'espai expositiu en 300.000 metres quadrats. Es preveu que el nou espai ja estigui en funcionament per l'edició del 2028.
I en aquests 4 dies del Mobile, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i Barcelona s'han encarregat de la seguretat al recinte firal de Gran Via. Les dades són bones i durant el Mobile, al recinte de Fira Gran Via, s'han registrat un total de 30 delictes, el que suposa un descens de gairebé el 50% respecte a l'any anterior i la millor dada de les 5 darreres edicions. Tot i que els furts han estat el delicte més denunciat durant el Congrés, amb un total de 16 fets, s'ha reduït un 65% respecte a l'edició de l'any passat. Fa uns dies vam conèixer que el nou cap de Sant Josep s'endarrereix la seva posada en marxa i podria obrir portes a finals del 2029. Per parlar sobre aquest i altres temes tenim a l'espai de l'entrevista a la tresorera de l'Associació de Veïns de Sant Josep, la Mercedes Soler. Bona tarda.
Bona tarda.
La Generalitat ha informat al Parlament que les obres del futur cap de Sant Josep i el CUAP de l'Hospitalet s'endarrereixen respecte a la previsió inicial. En principi s'hauran d'esperar 3 anys i mig. Com valoren que s'hagi d'esperar encara més per aquest equipament que esperen des de fa temps?
Pues no sabem ben bé per què, perquè segurament que el dinero ja estava, però las cosas se van retardando y no sé, no entiendo el por qué. porque si ya vino también el conseller y todo para decir que será el espacio, no entiendo la retarda.
Uh-huh. Aquestes obres es fan a l'Avinguda Isabel la Catòlica i Josep Tarradellas. Ja, això ja es va anunciar fa 3 o 4 anys que sí. Vostè va anar a la visita, però de moment a l'espera, no?
Sí, sí, estamos a la espera y cada vez se retarda más, no sé cómo terminaremos.
Uh-huh. Un altre equipament que també s'espera des de fa temps és l'escola Bressol a Sant Josep, que s'ha de fer al costat de l'escola Josep Janés.
Sí.
Això es va anunciar ja fa temps, el 2010, i sembla ara que l'Ajuntament doncs, ha iniciat el procés per licitar l'obra d'aquest equipament. Esperen que aquest cop sí que comencin les obres per aquest també esperat equipament?
Esperemos que sí, porque ya la otra alcaldesa que hubo, la Núria Marín, peleó para que se licitaran. Porque decían que si era de Generalitat, que no, y al final, pues bueno, si la hacen, bienvenida será. Porque nos faltan equipamientos, porque hay muchas viviendas y equipamientos tenemos poco.
Uh-huh. Un altre equipament que també es farà al costat, o hi havia previst fer al costat d'aquesta escola Bressol, és una residència per la gent gran. D'això encara no se sap si hi ha un projecte. Tenen alguna notícia de com està el projecte?
No. No tenemos ninguna noticia porque además es eso, que decían que el dinero estaba, el espacio estaba, pero claro, como eso dice que depende de la Generalitat, pues no sabemos para cuándo.
Uh-huh. Ara fa un any i mig vam anar a la seu de l'entitat, que hi havia al carrer Ebre, que ja no és la seu de l'entitat perquè va haver arran d'una sentència judicial, els hi van treure aquest local. Ja tenen lloc on estar-hi, saben on poden estar la...
Nos van deixar una aula en l'escola de adultos, però una aula que tenemos compartida con pilates, danza del vientre, pintura, yoga, y solamente podemos atender a los vecinos 2 horas a la semana. Y la clase de Zumba la tenemos aparte y cuando necesitan ese aula, Zumba no se puede hacer tampoco. Teatro también lo tenemos por otros sitios, porque es una aula pequeña. Y a ver si Germán Jalbert o algún edificio de los de Conmetoda podrían acondicionarlo para la Associació de Veïns de Sant Josep.
Clar, aquestes són antigues fàbriques que sí. Ara estan tancades i a l'espera d'un projecte per obrir-ho a les entitats. Saben si això serà properament o
no.
Algun tipus d'informació?
A veure si nos toca la loteria i nos dan una a nosotros.
Molt bé. Doncs Mercedes Soler, tresorera de l'Associació de Veïns de Sant Josep, gràcies per atendre'ns i explicar una mica la situació tant del local esperat com de la situació del barri.
Pues muchas gracias por hacerme esta entrevista.
I nosaltres continuem amb l'informatiu. El comitè d'empresa de Moventis celebra la primera victòria judicial que obliga l'empresa concessionària a restituir les condicions laborals de la plantilla de principis del 2025. Aquesta valoració l'han fet a un acte organitzat pel foment de la informació crítica al Centre Cultural Tecla Sala.
Nou avenç en el conflicte laboral del servei d'autobusos de l'Hospitalet. Una sentència judicial ha donat la raó als treballadors de Moventis i obliga l'empresa concessionària a restituir les condicions laborals modificades a principi del 2025. Des de Comissions Obreres, sindicat que va promoure la demanda, han celebrat la resolució i esperen poder recuperar els drets laborals que tenien abans que l'empresa apliqués l'article 41, un article que permet aprovar modificacions substancials en les condicions de treball.
Estem molt contents d'aquesta sentència perquè reforçar les nostres reivindicacions durant 2 anys de que l'empresa no estava garantint les nostres condicions i el que reposa aquesta sentència és la recuperació de les nostres condicions laborals, de distribució de jornada de dilluns a divendres i la distribució dels períodes de vacances de juny al setembre.
Les valoracions s'han dut a terme durant un col·loqui organitzat per Foment de la Informació Crítica sota el títol El transport públic de l'Hospitalet. Representants sindicals han analitzat el passat, el present i els reptes de futur del servei d'autobusos a la ciutat. Des d'UGT han remarcat que el canvi canvi d'operadora i el procés d'eleccions sindicals han condicionat el conflicte. El sindicat no comparteix el lema Moventis fora de l'Hospitalet, però aposta per la negociació per aconseguir millores.
S'ha trigat molt més de fer una transició i una subrogació com havia de ser, i aplicant simplement el contracte que ja ve amb, no, afegint línies, com ara fa 15 dies que m'ha afegit la línia M15 amb 12 cotxes més, amb una línia d'alta capacitat. Al mes de desembre n'hi ha hagut una modificació del contracte, tant per afegir 3 busos més a la M15, retribuïts amb 3.700.000 euros, i una modificació dels temps de freqüència i de puntualitat de les línies.
Un altre dels temes que ha centrat part de la xerrada ha estat el model d'adjudicació dels serveis públics i, en particular, les licitacions amb ofertes econòmiques a la baixa, cosa que des de CGT consideren un factor de la situació actual.
A la MB ya se le hicieron manifestaciones avisando de cuidado lo que podía pasar con las adjudicaciones a la baja. Pasó en Avanza, pasó en Bombús y luego pasó en con Marfina, Moventis.
Una sentència favorable als treballadors, dues propostes de sanció per part de la MB, una nova línia de bus i l'ampliació de la flota són algunes de les victòries després dels problemes acumulats des que Moventis va assumir el servei el 2024. Tot i això, el conflicte sembla que encara no està acabat.
El Departament d'Educació ha presentat un nou model de cogovernança amb els ajuntaments. Es farà amb una sèrie de municipis com a prova pilot i l'Hospitalet ha estat un dels escollits. Aquest nou model pretén implantar polítiques educatives adaptades a cada territori i millorar així la coordinació. Així es vol donar respostes en l'àmbit educatiu adaptades a la diversitat de territoris, entorns i contextos, segons paraules del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, a un acte celebrat aquest dijous al Prat. En representació a l'Hospitalet, ha assistit la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón.
La millor manera de governar l'educació no és només des del centre del sistema, sinó també des del territori. Els sistemes educatius que funcionen millor són aquells que són capaços d'adaptar-se, d'escoltar el territori i de poder construir també respostes compartides.
El grup municipal de Comuns dona ple suport a les mobilitzacions convocades per diversos sindicats de l'educació per protestar pel que consideren una situació d'emergència socioeducativa a la ciutat. Hi ha una sobreocupació d'alumnat al 75% de les aules i un 30% de fracàs escolar. També reclamen a la Generalitat i al govern municipal que facin el més aviat possible una forta inversió per reforçar i garantir el manteniment dels centres educatius, cada vegada més degradats. Igualment, exigeixen que totes dues administracions cerquin solars per a noves escoles i instituts, molt més tenint en compte que la Generalitat permet construir-hi amb estàndards diferents.
Com a notícia us podem dir que ahir va caure una tanca de l'escola Charlie Rivel de Collblanc i cal que l'Ajuntament i la Generalitat facin les inversions necessàries perquè les escoles de l'Hospitalet estan en una situació insuportable.
Que va ser la pròpia Esther Niubó a la legislatura anterior la que va fer la proposta de que a l'Hospitalet hi hagués una excepcionalitat en quant a la construcció de centres. I bueno, considerem que ara que el govern de la Generalitat i el govern d'Hospitalet són del mateix color, hauria de ser molt més fàcil poder fer millores en el sistema educatiu de l'Hospitalet.
L'Hospitalet commemora el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb un programa que inclou una cinquantena d'activitats organitzades conjuntament amb els grups de dones i entitats de la ciutat.
Reivindicar els nostres drets no és anar massa lluny. Aquest és el lema d'enguany de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. L'eslògan vol recordar que voler la igualtat no és buscar privilegis i assenyala que la desigualtat no és victimisme.
Com hi ha una onada intentant fer-nos creure doncs, que ja hem arribat massa lluny, que ara el que volem no, és estar per sobre, i això és totalment fals, i com tu deies, no, els informes precisament el que ens mostren és el contrari, doncs volíem fer doncs, un títol conjuntament amb els grups de dones i escoltant una mica doncs, quines són les seves vivències, com es troben el discurs feminista avui en dia no, en els nostres barris, doncs la necessitat de poder connectar i de dir bueno, no és que realment defensar els nostres drets no pot ser anar massa lluny, no?
El 8M a la ciutat ha preparat un programa conjunt entre Ajuntament i teixit associatiu amb una cinquantena d'activitats que s'allargaran fins al 31 de març, com exposicions, xerrades, tallers, concerts i accions reivindicatives. En destaca l'acte central, que serà diumenge a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest. Durant el matí, la plaça acollirà una nova edició del Festidona, amb activitats esportives, tallers i espais participatius impulsades per les entitats de la ciutat. La jornada inclourà l'espectacle Això també és per tu, a càrrec de l'Associació de Diables Cabra.
Si cadascun dels grups de dones, de les entitats, posen el seu granet de sorra, doncs segurament arribem a moltíssimes més veïnes. Jo crec que aquest programa realment ens representa molt, que cada cop, de fet, incluïm més mirades, no? També hi ha, a part de tots els grups de dones, de les diferents àrees de l'Ajuntament, doncs, per exemple, no? Huelles de Mujer, que és una associació de dones que ha nascut fa poc i que mira des d'aquesta diversitat, per exemple, no?
Enguany, el CAIT, el Centre d'Atenció i Informació a la Dona, celebra el 40è aniversari. Durant el 2025, aquest servei ha atès 995 dones, de les quals 430 hi van acudir per primera vegada.
I aquest dissabte al matí es podrà col·laborar en una campanya de donació de sang força especial. El Parc de Bombers de l'Hospitalet torna a col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits i aquest dissabte al matí organitzarà una jornada de donacions a l'Avinguda Masnou. Durant la jornada també es faran activitats com simulacres de rescats urbans adreçades al públic familiar. Més de 30 parcs s'assumen a la campanya anual dels bombers de la Generalitat arreu de Catalunya. A l'Hospitalet encara queden places lliures per apuntar-se a la campanya de donació de sang de demà. Arrenca una nova edició de Let's Festival, que enguany celebra els seus 20 anys. El concert d'apertura ha comptat amb un cartell de luxe amb grups com Sidoní, Dorian i Standstill. El festival continuarà amb concerts de música alternativa fins al 28 de març.
El rock apassionat dels Standstill va ser l'encarregat d'inaugurar una gran festa a la Sala Salamandra per celebrar els 20 anys del Let's Festival. Després de gairebé una dècada lluny dels escenaris, els barcelonins van donar el tret de sortida al festival. Tot i els anys en pausa, la banda liderada per Enric Montefusco es va trobar el caliu i l'entrega del públic en una vetllada que van completar Dorian i Sidoní.
Ens feia moltíssima il·lusió, clar, estem parlant de Dorian, Sidoní i Standstill, que són bandes que han crescut amb nosaltres, que venien aquí a la Salamandra quan érem molt petitets, quan venia molt poca gent a veure'ls, i tots, diguem, tant la sala com ells, hem anat perseverant i programant, i al final mira les carreres que han fet, no?
L'aposta del Let's Festival es manté des del 2006, combina bandes emergents i consolidades per seguir sent un bastió de la música alternativa made in l'Hospitalet.
Molt orgullosos perquè són 20 anys, no?, d'un festival que vam començar amb un cap de setmana i que ha anat creixent en espais i en el temps, no?, i ara dura un mes i portem 35 bandes repartides en 4 espais de la ciutat. O sigui que molt orgullosos, ha sigut un creixement molt maco i fet a l'Hospitalet i a les sales que tenim de música viva de la ciutat.
Després del tancament del Pumarejo, l'Oncle Jack i la Sala River i Jamborí seran també els escenaris en aquesta edició del 20è aniversari del Let's Festival.
Pues han passat per aquí molts grups que eren petits, no? Puc dir pues, Vetusta Morla, o Izal, o Manel, bueno, moltíssims, no? Que hem anat veient com anaven creixent, no? I anaven passant per aquí fins a ser les bandes que són ara.
La varietat està servida. Fins al 28 de març es podrà veure des del punk dels Buzzcocks fins a l'indie electrònic de Lis, passant per la fusió de Sanguijuelas del Guadiana.
I avui comença el Festival Dansa Metropolitana i ho fa amb el muntatge gratuït Elles, que aborda el tema de la invisibilitat de les dones a la tercera edat. Es tracta d'un espectacle comunitari on hi participen ballarines professionals, associacions de dones de la ciutat, escoles de dansa i voluntàries. A un principi s'havia de fer en exterior, però la pluja ha obligat a traslladar-lo a l'interior del centre d'activitats de la Farga, un espectacle feminista dirigit per Hansel Cereza, un dels fundadors de la Fura dels Baus.
Amb un concepte més d'un canvi d'actitud enfront d'un problema. que els intèrprets, el primer bloc, seran, pues, patiran, anem a dir, aquesta circumstància, i en el segon bloc, amb un canvi d'actitud, arriben a enfrontar-se, a empoderar-se i a dir això és una injustícia i això s'ha d'acabar.
Fins al 21 de març es podran veure una vintena d'espectacles del Dansa Metropolitana a diferents espais de la ciutat. És el cas del Centre d'Art Tecla Sal amb muntatges com Famulus 4.0 de la companyia Iron Schools, un espectacle que reflexiona sobre els vincles humans i digitals i on els ballarins interactuen amb un gos robot.
Somos cuatro chicos que nos hemos criado antes del 2000 y nos hemos comido un poco toda esta transición desde el Wallman, por decirlo así, hasta la robótica, que está empezando a ser el día a día de cada uno. Y de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Esta reflexión sobre la familia 4.0, ¿no? ¿Cuál va a ser el día de mañana? Y aquí nosotros en esta ocasión pues como que apadrinamos un perro a la familia, un perro robótico.
Mentre que en Trinxet la companyia Àngel Duran invoca l'esperit de les subcultures i la força del moviment compartit, al barri de la Florida l'Esbar Manresà portarà l'esperit de revolta amb 1000 primaveres, una proposta que revisita la dansa d'arrel des d'una mirada contemporània.
Que era la unió aquesta de la dansa d'arrel, neix al carrer i les revoltes també es viuen i es fan al carrer. A partir de la idea aquesta de la revolució, de com vivim una revolució, doncs intentar recrear com funciona una revolució des del principi, què la mou, què la motiva.
I la dansa saltarà del terra a la façana del Centre Cultural La Bòbila amb la companyia Berta Baliu i Fargà, un muntatge de dansa vertical que fa un homenatge a la cultura dels castells.
És un viatge des dels orígens del món casteller, que és el Vall de Valencians, passant per la Moixeranga, pels Falcons, fins al que coneixem avui en dia sobre els castells. Per tant, es podran veure castells, pilars, de manera horitzontal, o sigui, penjats de la paret i que surten, no?, cap a fora.
L'èxit del Festival Dansa Metropolitana no només es mesurarà per la quantitat d'assistents als diferents muntatges, sinó que també per aconseguir que els teatres municipals assumeixin la responsabilitat de programar més espectacles de dansa.
Són necessaris perquè nosaltres puguem continuar treballant i puguem oferir a la cultura.
Esto se siente un pulmón para la danza y para las artes escénicas. Yo creo que genera tanto muchas oportunidades para poder bailar en áreas más descentralizadas, también es importante para generar nuevos públicos.
A l'Hospitaleta Festival acabarà el 21 de març amb el Territori Dansa, 12 hores durant les quals es podran veure 18 peces breus de creació local amb artistes emergents i consolidats.
El Centre d'Esports L'Hospitalet té davant seu una nova oportunitat per iniciar una ratxa guanyadora. Dissabte rebrà la Fundació Esportiva Grama a l'estadi municipal de l'Hospitalet en el segon partit consecutiu com a local.
L'Hospi ha estat dues setmanes sense competir a causa de l'ajornament del partit contra el Tona. Aquesta aturada ha permès recuperar efectius, millorar el to físic i treballar diversos aspectes tàctics. Des del vestidor es considera que aquest parèntesi ha estat positiu per preparar amb garanties el tram decisiu de la temporada.
Aquestes dues setmanes ens han servit per això, per seguir treballant el que volem i bueno, és el que et dic, és molt important tornar aquí a jugar per intentar assolir aquestes dues victòries seguides.
La sort d'aquesta setmana a descansar i també planificar, bueno, tindre més temps per planificar el partit de la grama, i això crec que és un avantatge respecte als altres rivals que també han tingut que jugar abans d'ahir. I sí, és molt important jugar a casa amb l'afició que cada cop ve més gent, i és el que et dic, quan surts del camp i veus l'afició que t'anima i que et recolza, és tot més fàcil.
Pel que fa al rival, la grama no travessa el seu millor moment. Tot i això, el cos tècnic de l'Hospi manté la prudència. Aquesta temporada, diversos equips de la zona mitja i baixa de la classificació ja han aconseguit puntuar a l'estadi municipal.
La tercera és una mica així, eh? Qualsevol equip et pot guanyar i ho estem veient amb tots. Jo el vaig veure el partit de l'altre dia contra Manresa i penso que és un equip molt bon.
El calendari, a més, oferirà una nova oportunitat per continuar sumant. El partit, ajornat al camp del Tona, es disputarà dimecres vinent, un duel que pot permetre a l'Hospi encadenar diversos resultats positius i recuperar definitivament les bones sensacions.
Esports, nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Acaba el Mobile World Congress. Uns 105.000 visitants s'han passat per aquesta edició, uns 4.000 menys que l'any passat. Des de Fira Barcelona consideren que aquesta baixada de visitants ha estat causada pels vols cancel·lats pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'Hospitalet commemora el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb un programa que inclou una cinquantena d'activitats organitzades conjuntament amb els grups de dones i entitats de la ciutat. Arrenca una nova edició del Let's Festival, que enguany celebra els seus 20 anys. El concert d'apertura ha comptat amb un cartell de luxe amb grups com Sidoní, Dorian i Standstill. El festival continuarà amb concerts de música alternativa fins al 28 de març. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i lecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.